Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
La pluja no dona treva a l'Ebre. Des que vam començar la nova temporada del Catalunya al dia, no fa ni un mes, ja han estat notícia tres vegades els estralls que les inclemències meteorològiques han causat en aquestes terres. Ahir, l'Alís s'hi va tornar a carnissar. Per sort, i sembla mentida, gairebé veient les imatges de com baixava l'aigua, no hi ha hagut ferits greus, tret d'una persona que va relliscar i es va trencar el maluc, ni desapareguts arrossegats per l'aigua. Un miracle, tenint en compte que han arribat a caure gairebé 300 litres per metre quadrat en algunes poblacions. Un miler de persones es van haver de refugiar en pavellons i gairebé 60.000 alumnes s'han quedat sense anar a classe avui. L'alcalde d'Alcanar adverteix que perquè no hi hagi víctimes s'ha d'actuar en una direcció diferent de la que s'ha agafat fins ara.
Des de l'àmbit municipal ja s'han fet les accions que podrien fer i jo penso que hem de passar a la següent fase, no? I tots estem d'acord que és possiblement se podria analitzar el tema de l'expropiació i d'alliberar espais.
I compte, molta precaució, perquè sembla que encara pot ploure més. A la mateixa zona, Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia i bona hora. Doncs estem pendents precisament ara mateix de les cèl·lules d'aiguats que hi ha cap a l'àrea per les estructures de tempesta i d'aiguats que hi ha al País Valencià. A l'àrea de Gandia, 100 litres fa poca estona en una hora i més al nord. A les comarques de Castelló s'estan formant algunes tempestes que apuntarien cap al sud de Catalunya. No creiem que hi hagi la magnitud dels aiguats d'ahir, que d'aquests 300 litres que deies d'ahir a la tarda a la Ràpita, més de 300 en 72 hores, 260 i escaig, doncs van caure durant tot el dia d'ahir, una barbaritat. No hauria de ser tant, però la intensitat torrencial continua present, pot ser-hi aquesta tarda, Baix Ebre, Montsià, i també alguns registres superiors als 100 litres no es descarten. Això aniria transitant cap al nord, litoral i prelitoral de l'Ebre, de Tarragona, Barcelona i de Girona, potser esporàdicament a punts del Pirineu i Prepirineu i de forma menys important a l'interior, i sempre amb molta irregularitat.
Doncs alerta també amb les conseqüències sobre la mobilitat. Ahir la pertorbació va afectar-la molt, fins i tot es va haver de tallar la P7, també es va haver d'interrompre la circulació ferroviària. I equip viari, Txell Garriga, quines afectacions queden encara a aquesta hora?
Bon dia, doncs com deies, la P7 està reoberta, però s'hi acumulen encara cues a Freginals, perquè s'està acabant tot just de netejar la via. Direcció Barcelona, hi hauria uns 8 quilòmetres. També tenim, però, fins a 7 vies que estan tallades, entre d'altres, la Nacional 340 al Canal, la C12 entre Amposta i Tortosa, o la TV-3421 entre Mas de Barberans i Roquetes. També pel temporal està interrompuda la circulació de trens entre l'Aldea, Tortosa i Ulldecona de l'R16 i també està suspesa al llarg de tot el dia d'avui la circulació de trens del corredor mediterrani pels danys que ha causat aquest temporal en la infraestructura entre Ulldecona i l'Aldea.
A més del desplegament que tenim a punt per explicar-vos els efectes de l'Alí, serem en directe a alguns dels nuclis que més han rebut l'impacte de les pluges torrencials. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
També parlarem de Sant Cugat del Vallès. I divendres us explicàvem el cas dels empadronaments fraudulents de Sant Vicenç de Castellet. Avui detallarem quan se n'han detectat en aquest municipi del Vallès Occidental.
Doncs dels 324 empadronaments tramitats al mes d'agost, en només dos s'ha pogut certificar que les persones que els sol·licitaven viuen realment a la ciutat.
I a la Noguera se'ls acaba la paciència perquè la seva capital és l'única del Pla de Lleida que no té accés per via ràpida al municipi.
I per això els alcaldes i alcaldesses exigeixen que es desdobli d'una vegada per totes la carretera C13 entre Lleida i Balaguer.
Sentirem la queixa de diversos actors implicats en aquesta demanda. Som al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre demarcacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, amb Aurora Guindo a la producció, amb en Dani Jiménez al control tècnic, la Júlia Aparicio al control central i també amb la participació dels esports. Eudal Serra, bon dia.
Bon dia.
Què explicarem avui?
Doncs el Barça, que està preocupat per les lesions. Avui s'ha sabut que Ferran Torres té molèsties musculars, no jugarà demà amb la selecció espanyola. El valencià s'afegeix a Dani Olmo, que també es va lesionar divendres amb la selecció espanyola, té una lesió al soli i segurament es perdrà el clàssic de finals de mes. I també pendents de la davantera del femení, Eva Payor, que podria tenir una greu lesió al genoll. A la demarcació de Lleida posarem focus en la històrica victòria ahir del Caiopos Lleida a la pista del Barça en partit de la Lliga ACB. Cara i creu pels dos equips del bàsquet Girona. El femení ha guanyat els dos partits de Lliga, mentre que el masculí els ha perdut tots dos. I a Tarragona ens fixarem en la segona derrota del Nàstic a casa. Ahir els granes tornen a quedar fora de la zona de play-off.
Això serà quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia. Abans, però, tenim tot el Catalunya al dia per explicar. Comencem. L'Ebre ha tornat a rebre. La borrasca Alice ha deixat una vintena de ferits, pràcticament tots lleus, però hagués pogut ser molt pitjor a jutjar per les imatges que hem vist amb aquests torrents d'aigua que arrossegaven cotxes, paviment d'asfalt i arbres avall. I avui, novament, toca netejar i tornar-ho tot a lloc en la mesura del possible. Baixos inundats, cotxes destrossats, collites malmeses. Miquel Jarque, quines són les últimes dades oficials que ens arriben de Protecció Civil? Bon dia.
Bon dia. El telèfon d'emergència 112 ha rebut fins al migdia 2.000 trucades, 3 de cada 4 des del Montsià. La Generalitat manté les restriccions de mobilitat en aquesta comarca, també al Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i al Baix Camp. Les activitats educatives, amb 59.000 alumnes afectats, s'han suspès a tota la zona. Des del centre de coordinació, al Parc de Tortosa, on s'han desplaçat tots els efectius del grup d'actuacions especials dels bombers i també la unitat subaquàtica, el president Salvador Illa s'ha reunit amb els alcaldes dels municipis afectats. Acaba d'explicar que s'han començat a fer actuacions d'urgència i que tindran el suport del govern.
Hem posat a disposició i posarem a disposició, activarem els recursos necessaris per poder donar resposta a les seves demandes. Vull també destacar el clima de col·laboració entre administracions, ajuntaments, consells comarcals, Diputació, Generalitat.
El govern insisteix que no es pot donar l'episodi per tancat.
Vull insistir en que no podem donar l'episodi per acabat. És a dir, que ara me'n vaig a una reunió una segona reunió que farem avui del FECAT per tenir actualització, però les dades que ens arriben és que aquesta tarda podem tenir pluges intenses un cop més, i torrencials. És a dir, per tant, amb una intensitat important amb un territori on ja ha pogut molt. Per tant, també hem compartit això, que no podem donar aquest episodi per superat ni per tancat i que hem d'anar veient com evoluciona aquesta tarda, no?
A la reunió amb els alcaldes, el president ha constatat que cal mesures estructurals i intensificar la neteja dels barrancs.
Gràcies, Miquel. Bon dia.
Bon dia.
Doncs sobre el terreny, al municipi de Godall, al Montsià, l'Elisa ha arrasat l'espai públic amb esvorancs i carrers enfangats. L'aigua ha superat el metre d'alçada, s'han inundat alguns habitatges, també l'Ajuntament i la cooperativa. Els veïns amb maquinària pròpia estan ajudant els bombers a desenfangar i tornar a obrir els carrers que han quedat tallats. Anem, doncs, cap al Godall. Allà hi tenim en Jordi Barranca. Jordi, bon dia.
Hola, Estel, molt bon dia.
Com ho tenim aquí? Quin és el panorama?
Doncs mira, l'entrada a Godall, aquí al municipi del Montsià, és ja un preludi del que trobes quan t'endinses dins del poble. Al costat mateix del barranc hi ha tot tipus de mobles, petits i grans electrodomèstics i tot tipus de pertinences, totes les que us podeu arribar a imaginar que fins ahir a mitja tarda estaven a casa dels seus propietaris, des de cotxets de nadons fins a joguines dels més petits de la casa. Des de primera hora avui els veïns s'afanyen com bonament poden, amb pales, amb tractors, fins i tot amb excavadores, a treure tot el fang i els mobles i els danys causats per aquest temporal. És una imatge constant que repeteix miris on miris. I és que en alguns punts d'aquí del municipi l'aigua va arribar al metre o fins i tot al metre i mig d'altura. Això sobretot a les cases que estan a sobre mateix del barranc que travessa aquest municipi d'aquí de la comarca del Montsià. Hem parlat amb alguns dels veïns afectats i això és el que ens han comentat.
M'ha trencat les dues portes, dels costats. Ha tombat, aquí es veu que ha tombat una paret. La porta ha aguantat, no sé com, però la paret l'ha tombat i tot el que eren els mobles, tot el roba, tot el que havia per dins.
Perquè això t'entra aigua per les portes, la pulla d'esta grossa de baix està feta malbé, l'aigua t'entrava, després mos entrava per dalt, fora mos s'ha embossat lo desaigüe.
Molta aigua i un desastre, tot un desastre, perquè baixava, hi havia uns 70 centímetres d'aigua baixant, però a tot drap. I a part nosaltres vivim al costat del barranc, i el barranc anava a tope, en un sorollant, perquè baixava roques molt grans, bueno.
I tot això amb un afegit, I tot això amb un afegit és que en les properes hores es preveu que aquesta pluja torni. De fet, els bombers han comunicat als veïns que intentin retirar tota la runa i la brossa que han anat acumulant als carrers per si la situació es torna a repetir. I tothom, també, amb qui es parla, amb qui hem parlat aquí al municipi de Godall, ens diu una cosa, i és que li costa recordar un temporal i que els carrers baixessin com si fossin autèntics rius, tal com passava aquestes últimes hores.
Però són frases, són imatges com les que ara descrivies d'aquest munt de runa, ja objectes acumulats, Jordi, que malauradament cada vegada són més freqüents. Dèiem en començar que des de la nova temporada del Catalunya el Dia va arrencar, no fa ni un mes, que ja hem parlat amb tu en tres ocasions per explicar els estralls d'aquestes condicions meteorològiques. Gràcies, Jordi, i descansa el que pugues, que fa moltes hores que treballes també tu.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs ens situem ara al Canà Platja, és un altre dels nuclis molt afectats. Allà hi tenim la Sofia Cabana. Sofia, bon dia.
Hola, bon dia, Estel. D'entrada, tres dates, 2021, 2023 i 2025. Cada dos anys, episodis torrencials de pluja posen en compromís la seguretat d'algunes urbanitzacions d'esta zona. L'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, en situa una concretament, l'urbanització L'Estona, com a paradigma del mal urbanisme. Aquí hi trobem grups d'habitatges unifamiliars, són entre 3 i 4, construïts a sobre d'un barranc. Per això l'alcalde, amb qui hem pogut parlar, en planteja directament expropiacions.
La zona paradigmàtica de l'urbanisme malentès és L'Estona, no? On estan les cases literalment al mig del barranc. Per tant, aquí hem de focalitzar tots els nostres esforços, hem d'analitzar en profunditat quines possibilitats hi ha de fer aquest trasllat o aquesta expropiació, parlar amb les entitats supramunicipals, que ja n'han parlat en presidència i ostres, sempre s'ha mostrat una voluntat de col·laborar.
De fet, ahir este barranc va provocar danys importants sobre el càmping Alfax, que va haver de desallotjar tots els seus clients, Estel.
Doncs amb aquesta possibilitat sobre la taula, que sentíem també en començar aquesta possibilitat d'expropiar terrenys per evitar, doncs, que hi acabi havent mals majors. Sofia, l'altra zona zero que has visitat aquest matí és la Ràpita.
Exactament. Aquí l'afectació també és molt extensa. Als barris de l'Horta Vella i el Chicago, pràcticament tots els baixos i magatzems han quedat coberts d'aigua i de fang. Hem parlat amb Toni Arroyo i Joan Gil, que lamentaven la situació.
El problema està que aquí sempre passa el mateix. Si no estan les coses ben fetes, la infraestructura, i no s'arregla res, torna a passar. Va passar el 21, ha passat el 23 i ara ha passat el 25. I si l'any que ve torna a ploure, tornarà a passar el mateix perquè no s'arreglen les coses com Déu mana.
Mai vaig pensar que si tu decidixes fer una festa i que es pot obrir, pot ploure més o pot ploure menys, però no aquesta aiguat.
A l'Horta Vella, l'escola de primària també es troba inundada i de moment els alumnes no hi poden tornar. Avui tècnics municipals avaluen els danys i mentrestant l'Ajuntament de la Ràpita demana l'ajuda de voluntaris per ajudar a netejar les cases afectades.
Molt bé, doncs gràcies, Sofia Cabanes. Una veu que normalment sentim a la Vall d'Aran, però tu ets d'aquí de l'Ebre, no, Sofia? I t'ha enganxat tot això aquí. Per tant, gràcies també per la feinada, per totes aquestes cròniques des d'ahir vespre, des de la zona afectada.
Merci, bon dia.
Hi ha un minut i mig per arribar a un quart de dues i altres municipis d'aquesta zona que aquest matí també han començat a fer balanç de la situació. Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, des d'Amposta l'alcalde Adam Tomàs destacava que els desviaments de l'AP7 han impactat molt negativament a la mobilitat de la capital del Montsià.
No pot ser que la policia local o l'alcalde se li comuniqui que es tallen les principals vies que passen pel nostre entorn, que són la P7, la C12 i la Nacional 340, que si miren que s'havien de tallar perquè no es podia passar. Però clar, nosaltres ens hem trobat una quantitat de gent entrant a la nostra ciutat, autobusos, gent assustada, ningú sabia res. I ja dic, vam tenir al final que ser nosaltres qui comencéssim a derivar gent cap a un polígon.
A la Ràpita, l'alcalde Xavier Reverter explica com s'han llevat aquest matí.
Ara mos toca la part més fea, que és quan se fa de dia, trobar-te en tot el que t'has trobat, no? Com ara camins que han d'anar a atendre els animals, tot el que és la sortida del moll, que mos ha arrencat un moll, afonat barques i tal, i desperfectes, pues, com muros i tot el que ha caigut i ja està, i sobretot les inundacions.
I a Santa Bàrbara, la comarca del Montsià, el seu alcalde, Josep Lluís Gimeno, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, ha reclamat celeritat en les ajudes a l'agricultura, que diu ha quedat arrasada al seu municipi.
Nosaltres no ens podem estar parats per les ajudes, sinó que les hem de lluitar per tindre-les el més ràpid possible, perquè hi va el món rural. Les nostres infraestructures són vitals. O sigui, això, per nosaltres, les infraestructures locals és com va a Barcelona, les línies de metros o l'aeroport. Això són infraestructures vitals.
Doncs són els alcaldes amb aquest reclam, amb aquestes peticions que s'actuï per reparar tots els desperfectes que aquestes condicions climatològiques tenen al seu terreny. D'altra banda, la borrasca Alice també tindrà un impacte, en Escura, bon dia.
Bon dia.
Un impacte directe sobre els conreus.
Doncs sí, l'arròs, els cítrics i les oliveres seran les collites que quedaran més perjudicades. Escoltem Albert Castelló, que és el president de SAGE Tarragona, i Núria Brull, coordinadora territorial d'Unió de Pagesos a l'Ebre.
Fa 10-12 dies vam tindre també uns aiguats i va afectar molt l'arròs. Això ho acabarà de rematar i es perdran bastantes hectàrees d'arròs.
L'olivera i el cítric. Pues demanem a l'administració que ens ajudi, perquè entre la sequera, els focs, els aiguats, els virus, els pagesos estem en... potser ens extingirem.
A la zona del Port de la Ràpita, el barranc que aboca el mar es va desbordar ahir a la tarda i l'aigua i el fang es van escampar per l'entorn. Tot i això, aquest matí el mar estava en condicions i molts pescadors han pogut sortir. Joan Balaguer és el secretari de la Confraria de Pescadors Verge del Carme de la Ràpita.
Ara mateix s'ha quedat, la cosa està calma, no està plovent, i la majoria de les embarcacions de pesca, o sigui, n'hi ha menors, han sortit a pescar amb tranquil·litat, però bueno, veurem a veure l'afectació de les carreteres i després els compradors de peix podran arribar amb normalitat a la llotja per a poder adquirir productes.
Aquesta setmana està previst que es facin els peritatges de les zones afectades per saber l'abast real de les pèrdues.
Doncs ho seguirem aquí al Catalunya al dia. I encara hi ha tallades algunes vies de comunicació arran dels efectes de la pertorbació. Joan Garcia, bon dia.
Bon dia. En trens o el corredor mediterrani seguirà tallat tot el dia entre l'Aldea i Ulldecona, mentre que Adif repara les vies inundades. Els regionals de l'R16 sí que poden arribar fins a Tortosa. També està tallat més avall a Benicarló, al Baix Maestrat, a Castelló, on la senyalització va quedar malament per un llamp. A les carreteres estan tallades la Nacional 340 entre la Ràpita i Alcanar i la C12 entre Amposta i Tortosa, a més de diverses vies locals del Montsià i el Baix Ebre. A Barcelona, 200 persones han passat la nit a l'estació del Nord d'autobusos perquè no van poder arribar a València. La P7 es va tallar des de mitja tarda, 3 autocars ja no van sortir i els que estaven en ruta van haver de tornar a Barcelona. Els afectats han pogut sortir avui. Loward, un dels que ha passat la nit a l'estació d'autobusos, ha denunciat les condicions amb què s'han trobat. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
No le dieron solución a ninguna de las personas. Todos tuvieron que dormir aquí y ni siquiera le daban permiso para salir del terminal a comprar algo de alimentación.
Alsa, l'empresa d'autocars que cobreix el servei, ha explicat a 3CatInfo que no sortir l'autocar en origen per causes alienes a l'empresa no tenien cap responsabilitat.
I encara en relació amb aquest tema, afegirem que l'Ajuntament de Barcelona ha ofert equips d'emergències municipals per donar suport als municipis de l'Ebre afectades per la Lis. L'alcalde Jaume Collboni ha fet arribar l'oferiment a la Conselleria d'Interior.
El que hem d'esperar és que la Generalitat formuli aquesta demanda, però, insisteixo, d'ofici i inicialment el que fem és suplir aquells efectius que eventualment la Generalitat desplaci sobre el territori i els cobrim des de la pròpia ciutat de Barcelona a la pròpia ciutat de Barcelona o al seu entorn.
I en cas que fos del tot necessari, també es podrien enviar directament els efectius d'emergències de la ciutat per desplegar-los sobre el terreny.
Catalunya al dia.
19 minuts passen de la 1 del migdia. Les més de 400 persones que viuen a l'antic Institut B9 de Badalona temen un desnonament imminent. Després de perdre l'últim recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, avui han presentat una denúncia a l'Oficina d'Igualtat i No Discriminació per intentar evitar que les desallotgin. Badalona, David Àngela.
Hola, bon dia. Al tractar-se d'un assentament, la seva advocada, Mireia Salazar Diridia, considera que s'ha de valorar l'alternativa residencial. Han decidit recórrer a l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació.
Demanem que en aplicació de la llei 19-2020 d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, que obliga a les administracions públiques a comptar amb un pla d'erradicació del barraquisme i dels assentaments informal, que en qualsevol cas compleixi amb les garanties internacionals en matèria de desallotjaments massius, i que evitin efectes desproporcionats en col·lectius discriminats. L'Ajuntament de Badalona ha manifestat en reiterades ocasions que no reallotjarà les persones residents al B9 i ho porta manifestant des d'inicis de l'any 2024. Tot i que el propi Ajuntament ha manifestat que es tracta d'un assentament informal ple de misèria.
En aquest bloc actualment hi resideixen més de 400 persones. Molts ja venien de la nau del carrer Progrés, que es va cremar, i d'una altra nau al barri del Gorg. En Llunús, una d'aquestes persones adverteix l'alcalde Xavier García Albiol que la seva fórmula no funciona.
Si servirà algo y no estaríamos aquí. No somos personas, no vamos a desaparecer. Si nos desalojan aquí, vamos a ocupar otro sitio. Porque es necesidad, como ser humano que somos. Entonces su fórmula no sirve nada, tiene que mirar otra fórmula o darnos alternativa, como si no nos dan ninguna alternativa y si nos desalojan aquí vamos a ocupar otro sitio.
I l'Ajuntament de Badalona, David, què hi diu?
Doncs que tiraran endavant un desnonament que és qüestió de dies. Recordem que en aquest institut s'hi van detectar diversos casos de tuberculosi i que un resident en va matar un altre a punyalades. Segons els ocupants de l'espai, això evidencia que no tenen empara sanitària i asseguren que l'agressor tenia patologies mentals.
I Sant Cugat del Vallès ha començat a donar de baixa els empadronaments fraudulents detectats l'agost passat. Una inspecció ha certificat que 322 de les 324 peticions eren fraudulentes perquè cap dels sol·licitants vivia a la ciutat. Quim?
I d'aquests 322 casos ja s'ha tramitat la baixa directa de 6 perquè s'han empadronat en un altre municipi. L'alcalde, Josep Maria Vallès, destaca que s'ha actuat amb la màxima celeritat i amb tolerància zero.
Hem dut a terme la inspecció dels 324 empadronaments sospitosos que es van dur a terme durant el mes d'agost aquí a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Sant Cugat. I hem certificat que 322 dels 324 efectivament són fraudulents. Ara estem procedint a donar-los de baixa del padró de la nostra ciutat.
Les 324 sol·licituds que van aixecar les sospites es van rebre abans del 18 d'agost, quan les administracions treballen a un ritme més lent. Els interessats eren principalment d'origen indi o pakistanès, que s'adreçaven en grup a les oficines municipals amb un traductor i un contracte de lloguer. L'Ajuntament de Sant Cugat ja va donar de baixa fa uns mesos més de 4.000 persones que figuraven de forma irregular al padró. El consistori treballa en un nou protocol per endurir les condicions d'accés i per poder lluitar millor contra aquest tipus de frau.
A la Noguera, alcaldes i alcaldesses, se'ls esgota la paciència. Reclamen el desdoblament immediat de la carretera C-13 entre Lleida i Balaguer.
Deixeu de gastar diners en fer estudis quan el territori us està demanant un 2+2.
Des de la Noguera ja estem cansats d'estudis, de projectes i de més.
Insisteixen al govern que no calen més estudis sobre el trànsit a la via i que la prioritat és millorar la seguretat. Des del govern asseguren que la decisió serà conjunta amb els ajuntaments. Lleida, Noelia Casellas, des de les alcaldies tenen clar que l'única opció bona és desdoblar la via.
Hola, Estel, bon dia. Si no volen ni sentir a parlar de fer-hi només carrils d'avançament, el que es coneix com un 2+1, i ho diuen perquè aquesta és una de les opcions que sí que contempla el govern. Des d'aquesta emissora n'hem parlat amb el president del Consell Comarcal de la Noguera, Miquel Plensa, i amb l'alcaldessa de Balaguer, Lorena González.
El que volem és que s'hi posin d'una vegada. Hi ha d'haver autovia fins a Balaguer, sí o sí. No ens entra al cap cap altra opció.
No sé per què s'han de fer tants estudis, aquests 500.000 euros que gasteu en un estudi nou per a decidir una cosa que el territori no vol, potser els podríem guardar i començar a construir, no?
Balaguer és l'única capital de comarca de la Plana de Lleida que no té accés per via ràpida i així ho remarca l'alcaldessa de Térmens, Concepció Canyadell.
No tenim el mateix nivell de condicions en comunicacions com altres municipis i del territori.
Des de la conselleria, per la seva banda, asseguren a 3CatInfo que estan ultimant aquests estudis i que comptaran amb els ajuntaments per prendre la decisió final.
I a més dels alcaldes, a la reivindicació de desdoblar la carretera, avui s'hi ha sumat el gremi de la construcció.
Sí, de fet, aquesta via ja té 5 quilòmetres desdoblats entre Vilanova de la Barca i Térmens, i això ho ha recordat la presidenta del gremi de la construcció a Lleida, Núria Cervós.
Si aquesta inversió s'hagués de fer a la província de Barcelona, ningú es qüestionaria si això hagués de ser un 2+1 o un 2+2. Per tant, nosaltres ara ens volem fer una mica els barcelonins i el que volem és parlar directament de 2+2, perquè una autovia que ja té un tram 2+2 no té sentit que en tingui 2+1.
Justament des del sector es defensen les opcions de desenvolupament industrial del Triangle Lleida-Balaguer-Tàrrega, sobretot per disponibilitat d'espai. Lluís Moreno és el president de la cambra.
Que les altres o s'estan reconvertint, com pot ser la Nissan a la Zona Franca, però que no se'n creen de noves perquè realment no hi queben. Jo crec que Lleida està per desenvolupar si hi ha la voluntat de fer-ho.
El Gremi de Constructors i la Cambra de Contractistes de Catalunya han presentat avui a Lleida les 100 infraestructures que consideren claus per al país, una quinzena de les quals a Lleida i una d'elles aquesta Lleida-Balaguer.
Gràcies, Noelia. I encara ponent, els Mossos investiguen l'atropellament mortal d'un home ahir al vespre a l'autopista A14, al terme d'Almenar, al Segrià. La víctima és un veí de Menàrguens, a la Noguera, de 56 anys. Per causes que no se saben, l'home caminava sol per l'autovia poc abans de les 9 del vespre i un turisme el va atropellar. Segons el Servei Català de Trànsit, des de principis d'any, 120 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes interurbanes. D'aquestes, 12 eren vianants. El setembre es va tancar amb 15 víctimes mortals, gairebé el doble que en el mateix període de l'any passat. Quatre minuts, haurem arribat a 2:15 del migdia. Des d'avui s'ha reforçat el servei d'autobusos directes a l'hora punta entre la Garriga, el Vallès Oriental i Barcelona, arran del tall per obres a la línia R3 de Rodalies, aquesta que ha de durar 16 mesos. Ara n'hi ha cada mitja hora i no cada hora, com quan va començar el servei substitutori dimarts passat. Els passatgers celebren que s'hagi atès la petició que van fer des del primer dia.
Sí, sí, molt millor, perquè hi ha molta gent que anem a Barcelona directe a treballar o a estudiar i som un volum important. Clar, s'ha de posar els recursos adequats, si no la gent arriba tard a treballar o a estudiar.
I ara em posen cada mitja hora, ja veurem. Hi havia més distància entre un i l'altre. Per l'altre, no, tampoc va malament.
Tenim horaris. Millor, perquè a molt de les 6 em passava de frenada.
I ara una notícia que poc ens estranya si tenim en compte els testimonis que acabem de sentir, també els que vam anar recopilant la setmana passada arran d'aquest tall a l'R3. Doncs bé, el servei de Rodalies i mitjana distància de Renfe és el mitjà de transport més mal valorat pels catalans. Segons l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, prop de la meitat dels ciutadans li donen un suspens. Pilar García, bon dia.
Hola, bon dia.
I quin és el més ben valorat?
Doncs mira, anar a peu. El 75% dels encastats li donen un nivell de satisfacció molt alt. Després és la moto i, a continuació, el cotxe i a la cua, com dèiem. Renfe, que és l'únic mitjà que suspèn, i just per sobre hi ha el taxi, que si ve a prova ho fa amb un 6,5.
I en aquest estudi el CEO també pregunta sobre el català, no?
Sí, en concret demana si podem utilitzar la llengua en l'àmbit sanitari, els comerços i bars i restaurants. Doncs bé, un de cada quatre encastats responen que no poden, el 25%, i en el cas concret de la restauració el percentatge puja una mica i s'acosta al 30%. I 9 de cada 10 creuen que tots aquests serveis els han de poder atendre també en català.
Recollint una mica el que ja explicàvem fa uns dies, que en l'àmbit de la restauració és on el català encara té força camp per córrer, s'ha de millorar molt l'atenció que es dona en aquesta llengua. Tot això en una enquesta a l'Òmnibus que pregunta sobre diversos temes, també en aquest cas sobre els mitjans de comunicació.
Sí, i el resultat és que entre els que escolten la ràdio, gairebé la meitat trien Catalunya Ràdio i 3CatInfo. I entre els que miren la televisió, el 54% trien TV3 per informar-se de l'actualitat.
Doncs estem d'enhorabona. I si parlem de política?
Aviam, aquí pregunta on s'ubiquen els encastats i un de cada tres se situa al centre, tot i que baixen una mica respecte a l'estudi anterior i pugen lleugerament als extrems, tant a l'esquerra com a la dreta. També pregunta si Catalunya hauria de ser un estat independent i pràcticament el 27% diu que sí, això són 3 punts més que l'enquesta anterior. L'opció majoritària, que es manté en el 38%, és que Catalunya ha de ser una comunitat autònoma.
Molt bé, gràcies, Pilar. Bon dia.
Bon dia.
Doncs ara que parlàvem del servei del taxi, aquest migdia es comencen a debatre les tarifes per l'any que ve. L'Associació de Taxistes Elite Taxi, majoritari al sector, proposa apujar les tarifes a l'àrea metropolitana de Barcelona un 7% de mitjana. Argumenten que s'han encarit molt les assegurances, el manteniment dels vehicles i també el combustible. El seu portaveu, Tito Álvarez, ha explicat a 3Cat Info altres novetats que plantegen.
A les persones que tienen que ir a l'hospital o al trabajo, se les puede hacer un descuento del 5% siempre a través de la tarifa 3, que es la tarifa de precio cerrado, y luego en los horarios más problemáticos para el taxi, que suele faltar oferta de taxi, por ejemplo, la salida de las discotecas, los grandes eventos, se puede aumentar la tarifa hasta un 20%.
I també proposen incorporar el taxi compartit a través de les aplicacions autoritzades per l'Institut Metropolità del Taxi. Hem arribat així a 2:15. Encara un breu apunt abans d'ocupar-nos del 3catinfo.cat. Agents dels Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de matar-ne un altre, ganivetades aquesta matinada en un carrer de Santa Coloma de Gramenet. Els fets han passat a la plaça Montserrat Roig. La policia ha rebut l'avís d'un incident i les patrulles que s'hi han desplaçat han localitzat un home amb ferides molt greus d'arma blanca. El sistema d'emergències mèdiques també s'hi ha desplaçat, però no ha pogut fer res per salvar la vida a aquest home. Els agents policials han localitzat una altra persona, un home d'uns 30 anys, a qui han detingut per presumpta relació amb l'homicidi.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I avui tenim el 3catinfo.cat abocat també als efectes de les pluges torrencials de l'Ebre. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia. Doncs sí, teniu aquest minut a minut sobre l'última hora de la pluja torrencial que ha afectat el Montsià i el Tarragonès, a totes aquestes comarques. Ja n'hem parlat aquí al Catalunya al dia. Hem pogut escoltar, per exemple, aquí, i també ho veureu a la pàgina web, doncs, aquesta veïna del Canà Platja, no?, que deia no eren trons, eren les pedres que arrossegava el riu. I trobareu fotos, també els vídeos d'ahir de la pluja torrencial a molts punts del Montsià, aquesta P7 inundada. També aquesta ermita de la Pietat d'Ulldecona, hi ha un vídeo bastant espectacular que veureu com baixa, doncs, l'aigua per la Serra Grossa de Godall i també com baixa el barranc del Suís. En fi, diguem que és la zona zero de tota aquesta devastació que hi ha hagut en aquesta zona.
Sí, la veritat és que són molt espectaculars les imatges i sobretot el soroll. Imagina que com has de confondre un tro amb pedres que estan baixant,
Sí, sí,
és una mica...
El so ha de ser molt espectacular.
Sí. Alguna recomanació entre els articles d'avui, més enllà d'això?
Sí, no sé si has tingut la sensació que a vegades els dies passen molt de pressa.
Cada dia em passa això.
Doncs mira, comprovat que la Terra gira alguns dies més de pressa.
Ah,
per
sí?
Tant, pot ser que sigui una sensació que...
No és cosa meva, doncs.
Correcte, que no sigui cosa teva, sinó que sigui com més, no?, com més científica. Per exemple, el dia més curt mai registrat va ser el 5 de juliol de l'any 24, amb una rotació que va ser 1,6 mil·lisegons més ràpid.
Què faries amb 1,6 mil·lisegons?
Molt poca cosa, segur, molt poca cosa.
Va, i fa un any, quina era la notícia de les comarques catalanes més vista?
Doncs mira, era el tancament d'una pastisseria.
La que vaig saber que tancaven, vaig trucar per encarregar pujolets, que si no, doncs, ja no en podrem menjar mai més.
Va tancar la pastisseria Pujol de Bescanó, adéu a aquests pujolets, era el titular després de 50 anys. L'any passat a Catalunya, per això no és l'única, més d'una vintena de pastisseries artesanals, doncs van tancar, el gremi demanava més ajudes, menys traves per poder obrir aquests obradors i mantenir, diguem, la tradició dels dolços.
Doncs ens ho apuntem per la Paula Molés, que fa la nostra secció de la recepta perduda, els pujolets. Gràcies, Marc, fins demà.
Gràcies, bon dia.
Catalunya al dia.
No. Doncs vinga, més coses. Parlem ara de l'Ajuntament de Barcelona, que aspira a aconseguir 12 milions i mig d'euros del nou pla de barris de la Generalitat per rehabilitar una trentena de finques de Ciutat Vella. Jordi Corbalan.
Es tracta de finques molt deteriorades amb un veïnat altament vulnerable. És, doncs, una intervenció d'alta complexitat. L'Ajuntament ja havia previst l'arranjament d'algunes d'aquestes finques, però gràcies al pla de barris de la Generalitat vol rehabilitar-ne més, tal com explica l'alcalde Collboni.
Ens ha permès reforçar els projectes que ja teníem en marxa, en alguns casos perquè els podem ampliar, és a dir, augmentar el nombre, per exemple, d'edificis que potencialment podien estar beneficiaris del pla de barris propi de l'Ajuntament, per tant, escalar-los i accelerar algunes de les actuacions.
Entre els edificis que es vol rehabilitar amb les subvencions del pla de barris hi ha Can 60, al carrer Riereta. Si acaba rebent la subvenció, l'Ajuntament també impulsarà un programa d'instal·lació d'ascensors al mateix districte de Ciutat Vella.
I a Lleida, el govern municipal del PSC preveu transformar el centre històric en un pla integral amb xifres molt ambicioses. L'acaben d'explicar fa poca estona, 100 actuacions fins al 2032, amb una inversió prevista de més de 60 milions d'euros. La llista és llarguíssima, però segur que ens la resumeix molt bé l'Estela Busoms. Estela, bon dia.
Hola, molt bon dia, Estel.
Quines són les prioritats?
Doncs mira, són les que també aspiren a aconseguir 25 milions, primerament, del Pla de Barris de la Generalitat. No totes són noves, n'hi ha que s'han anat anunciant en els darrers mesos, i ara recullen en aquest pla, que bàsicament té tres potes: més habitatge, més espais verds i accions socials. I això, de manera més imminent, s'hauria de traduir en la construcció de 170 pisos de lloguer assequible per a joves i famílies. Així n'ha parlat l'alcalde Fèlix Larrosa.
El que estem promovent nosaltres a través d'aquesta operació és habitatge públic, operat pel sector privat, pensant que fem habitatge assequible per a, especialment, emancipació juvenil, famílies amb gent jove, etc. Plan, prioritat número 1, habitatge, habitabilitat.
En paral·lel, es preveu convertir en boscos urbans l'antic mercat de Santa Teresa, que serà enderrocat, l'actual pàrquing de la maternitat, que se soterrarà, i la pista esportiva de la Panera. També es transformaran en zona verda i parc infantil els terrenys de l'antiga comissaria del Cos Nacional de Policia al carrer Sant Martí.
I de l'àmbit econòmic i social, què podríem destacar?
Doncs una de les primeres accions va encarada a l'antic mercat del Pla, que porta anys esperant un ús definitiu i ara s'habilitarà per acollir una vintena d'entitats cooperatives amb una cinquantena de treballadors. En l'àmbit patrimonial es vol posar en valor les termes romanes del carrer Remolins i el dipòsit de l'aigua. I pel que fa a la cohesió social, s'ha de crear un nou equip d'acció comunitària. Això vol dir unir diversos perfils professionals per treballar contra l'exclusió i per la resolució de conflictes. També s'ha anunciat la reforma integral de l'antiga escola Cervantes al carrer Cavallers, perquè es converteixi en la casa del català a la ciutat com a nova seu del Consorci de Normalització Lingüística.
Gràcies, Estela. Bon dia.
Bon dia.
I sembla que s'hagin posat d'acord avui perquè una altra ciutat important de Catalunya també ha exposat avui els seus plans pel seu centre històric. Valls és, concretament, proposa actuacions de fins a 25 milions d'euros per revitalitzar i rehabilitar el centre històric de la ciutat a través de les ajudes del Pla de Barris. La proposta presentada pel Consistori recull una trentena d'actuacions en els pròxims 5 anys en una de les zones més envellides i degradades del Camp de Tarragona. Anem, doncs, cap allà. Valls, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
On es volen centrar aquestes actuacions?
Mira, la proposta és molt transversal i ambiciosa, diuen. Hi ha accions dels àmbits social, transició ecològica, però sobretot de transformació urbana. L'alcaldessa Dolors Ferrer destacava aquest matí l'aposta per rehabilitar sobretot fins a una vuitantena d'immobles amb una inversió de 4 milions i mig d'euros, a la qual s'hi podran afegir particulars i empreses.
Una línia que obrirem a particulars, a promotors i altres actuacions singulars privades amb l'horitzó d'afavorir obres de rehabilitació aproximadament uns 80 habitatges en un termini de 5 anys. Una aposta per rehabilitar i millorar el parc d'immobles del centre històric. Millorar les condicions d'habitabilitat vol dir afavorir l'accés dels ciutadans i ciutadanes a l'habitatge.
I és que el centre històric de Valls és notícia sovint per esfondraments d'immobles abandonats. Actualment té el 40% del parc d'habitatges en mans de bancs i de fons voltor. El Pla de Barris es veu com una oportunitat per començar a revertir aquesta situació.
I què més preveu aquest pla municipal per acollir-se a aquestes ajudes?
Mira, en total són 28 actuacions les que s'han donat a conèixer avui, moltes socials i comunitàries per generar cohesió i lluitar contra la desigualtat i dotar també de serveis amb polítiques actives en àmbits com l'associatiu o el comercial i també el de serveis.
Posem les persones al centre quan reforcem els serveis d'atenció social a col·lectius vulnerables, quan fomentem l'equitat i la igualtat de gènere, quan reforcem la dinamització familiar i comunitària o bé quan ampliem els serveis i programes del nostre centre cívic.
La candidatura també inclou 7 projectes vinculats a la transició ecològica i inversions de transformació urbana com arranjaments de carrers i a les entrades principals, a les zones de les muralles, que no és on es concentren bàsicament totes aquestes accions. Si s'atorga l'ajuda al Pla de Barris, l'Ajuntament destinarà més d'un milió d'euros anuals fins al 2029 a les inversions que són competència seva.
Gràcies, Manel.
Bon dia.
2:15. Tarragona vol ordenar el mercat de pisos turístics de la ciutat per ampliar el parc d'habitatge. S'han inspeccionat uns 200 pisos amb llicència de lloguer turístic i s'ha detectat que una quarta part no es destina per a aquest ús. Tarragona, Clara Echevarria, Domingo, bon dia.
Hola, bon dia.
En quins criteris s'han basat per detectar aquestes irregularitats?
Doncs, segons han explicat, la llei que regula aquesta activitat permet revocar aquestes llicències si es detecta que no s'ha llogat en els 3 mesos següents a la concessió de la llicència o bé si no es lloga durant mig any. Durant els últims 6 mesos s'han revisat 200 pisos de lloguer turístic i s'han obert 50 expedients. En alguns casos, la irregularitat no respon a una intenció de cometre frau, però en d'altres sí. L'alcalde Rubén Viñuales no s'esperava aquesta xifra i ha explicat en què consisteix aquest frau, tenint en compte que hi ha una moratòria de 5 anys per donar llicències a la ciutat.
Si algun pis té concedida llicència de pis turístic, potser el pots vendre per més diners, perquè el que te'l compra sap que, com té la llicència, el pot llogar com a pis turístic. És una mesura especulatòria, quan realment no l'has utilitzat. És que alguns hi viuen, és casa seva, però dic, bueno, si ho venc i té aquesta possibilitat, li puc cobrar doncs, no sé quants diners més, perquè sap que el podrà llogar per temporades i a molts més diners.
Aquesta iniciativa municipal respon a un acord de govern amb el grup d'En Comú Podem i la intenció és poder fer aquesta inspecció a uns 2.000 pisos de lloguer turístics de la ciutat que representen un 14% del parc d'habitatge de Tarragona.
Gràcies, Clara. Bon dia.
Adéu, bon dia.
I Girona fa el primer pas per regular el mercat de marxants del Parc de la Devesa. Aquesta tarda el ple municipal aprovarà inicialment la nova ordenança. Es preveu que estarà aprovada definitivament a principis de l'any que ve. Molts municipis estan fent aquestes regulacions perquè ara a l'octubre estan caducant les concessions als paradistes i abans de renovar-los es vol crear una nova norma. Anem doncs cap a Girona. Núria Peraire, quins són els principals punts d'aquesta nova ordenança?
Hola, bon dia. Doncs es redueixen les parades que hi pot haver al Parc de la Devesa en un 25% aproximadament. Els paradistes no podran tenir deutes en el pagament de la taxa. Es potenciarà que hi hagi producte local, es posen més normes per garantir la seguretat alimentària i es vigilarà la gestió de residus de les parades, per exemple, que recullin bé les caixes de fusta un cop buides. I també preveu sancions, entre 300 i 1.500 euros. El Mercat de la Devesa es fa els dimarts i els dissabtes i cada dia hi passen unes 5.000 persones i la nova ordenança també afecta el mercat de marxants del barri de Can Givert del Pla. Ens ho ha explicat la regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis.
Però que ens sembla que és a fer un moment de repensar els mercats, no? De donar-los aquesta actualització i també tenir molt en compte aquesta funció social que fan els mercats de molta gent doncs, que va comprar els mercats, de, en aquest cas, els no sedentaris de la ciutat de Girona.
Preveu que l'ordenança estarà aprovada definitivament a principis de l'any que ve. Mentrestant, els paradistes, a qui ara els caduca la concessió, podran continuar treballant mentre no s'aprovi la nova norma.
I novetats també les ordenances de Manresa, que cobrarà gairebé 90 euros a l'any a qui no faci servir els contenidors intel·ligents. És una mesura que forma part d'aquesta nova proposta que el govern municipal portarà al ple d'aquest dijous. Manresa, Nati Adell.
Doncs hi ha una nova taxa per a habitatges i comerços que no estiguin utilitzant aquests contenidors intel·ligents i deixin la brossa fora. L'objectiu, segons l'alcalde Marc Eloi, és fomentar-ne l'ús.
El cost complementari de recollir aquestes bosses que hi ha fora dels contenidors a l'entorn de 500.000 d'euros. Amb aquesta taxa pretenem pagar més o menys la meitat del cost. No és amb una voluntat recaptatòria, insisteixo, que el que volem és que la gent vagi a buscar les targetes i utilitzi les targetes per obrir els contenidors.
Dos dos minuts per arribar a 3:15. Els camps de boies que es posen en algunes platges de la Costa Brava a l'estiu, que no deixen passar les barques, afavoreixen que es conservi el fons marí, tant els peixos com les plantes. Això és el que s'ha descobert en un estudi que s'ha estat fent durant 6 anys a diversos punts de l'Empordà. Anem a Palafrugell. Laia Claret, bon dia. Què han descobert exactament?
Doncs mira, han descobert, bon dia, que aquestes boies que els ajuntaments acostumen a posar a les platges i cales entre els mesos de maig i octubre, és a dir, quan hi ha més embarcacions i més banyistes, provoquen que les zones protegides pels camps de boies i millori la biodiversitat del mar. Això s'ha descobert en aquest estudi que ha fet el Consorci de Conservació del Medi Marí. Un dels responsables del projecte és Boris Weitzman.
Senzillament perquè estem traient fora pues, la pesca, l'ancoratge, la velocitat de les barques, tots aquests impactes que es donen a l'estiu, que és quan la pressió és més gran, quan les espècies estan reproduint, pues, veus un banc de barracudes, un banc de cervioles, aprofiten tots els caps de les boies, com si fos un arrecife, i el fan servir de refugi.
I la Posidònia també se'n veu afavorida. Una sorpresa pel mateix Weitzman.
Jo m'esperava una altra cosa, esperava veure sota els camps de boies la Posidònia matxacada, i m'he hagut de menjar jo les meves paraules. Sota els camps de boies la Posidònia està bé. Intuïtivament, des de fora, veus un munt de barques, un munt de boies, un munt de pressió, però això és en la superfície, en la línia d'aigua.
Amb aquest estudi han fet un protocol per poder analitzar aquestes zones que delimiten les boies, que s'anomenen àrees verdes marines. El protocol s'ha fet al Baix Empordà i algunes zones de l'Alt Empordà, però asseguren que és extrapolable a tot Catalunya. De fet, amb algunes d'aquestes dades ja s'està fent pedagogia a diversos municipis de la costa, com ara Calonge i Sant Antoni, i s'està explicant als veïns la realitat interior d'aquests camps de boies. Aquest estudi per fer aquest protocol és una iniciativa que es finança amb fons europeus marítims i també de la pesca.
Molt bé, doncs gràcies, Laia. Claret des de Palafrugell. I ramaders del Pallars denuncien que un fil evita el pas del bestiar per una cabanera, que és un camí que han fet servir des de sempre. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira, bon dia. Els afectats alerten que la col·locació d'aquest obstacle pot ser una infracció greu i, a més, un perill per als ramats.
Hola, Estel, bon dia. Sí, aquests dies ha començat la transhumància de bestiar. Molts ramaders utilitzen el camió per traslladar-lo, però els que encara la fan a peu ho fan per antigues cabaneres, és a dir, els camins tradicionals. Un d'aquests camins ramaders és el que passa entre Baix Pallars i la Vall Fosca, i ara els qui la fan servir s'han trobat un filat en aquesta cabanera que no els deixa passar. Ho denuncia el ramader Xavier Rivera.
Aquest camí, aquesta cabanera, no es pot impedir el pas. Aquí passen moltes ovelles i passen moltes vaques. Ramaderia extensiva, ramaderia de muntanya. Aquesta cabanera va de Lleida fins a França. Tota la vida ha estat oberta. Ni es poden modificar ni els límits ni els traçats, ni es pot posar impediments. Per tant, doncs, la gent que ha de baixar per allà, es pot trobar de que els animals doncs, tinguin obstacles i problemes per poder passar, tant amb vaques com amb cavalls o les mateixes ovelles, i s'ha de solucionar. Pensem que s'ha fet malament, i les coses que es fan malament doncs, s'ha de rectificar. Rectificar diu que és de savis.
Així doncs, els afectats han demanat per carta a l'Ajuntament de Baix Pallars que aquestes cabaneres reconegudes com a béns d'ús públic han de romandre lliures i transitables per al trànsit ramader. Demanen també retirar o modificar el traçat d'aquest fil i argumenten que aquest camí s'ha utilitzat des de temps immemorial per aprofitar les pastures de muntanya.
Ara passa un minut i mig de 3:15. Més oferta del bus express al Garraf a partir d'avui. El Departament de Territori de la Generalitat ha incorporat 9 expedicions a la línia E16 Roquetes-Sitges-Barcelona, que passen de 42 a 51 viatges per sentit. Paral·lelament, ha creat una nova línia per millorar les comunicacions de Cubelles amb Barcelona. Es tracta de la línia E15.3, que surt del centre de Cubelles cap a la capital catalana, passant per la part nord de Vilanova i la Geltrú. Té 9 expedicions per sentit, de dilluns a divendres feiners. I des d'avui, el bitllet senzill i el bitllet aeroport propis de la TMB han començat a canviar de format. Ja no es vendran amb la banda magnètica per passar per la ranura i s'incorporen al sistema de validació sense contacte de la T-Mobilitat. Les màquines automàtiques de venda de bitllets de la xarxa de metro s'aniran adaptant progressivament i d'aquí a 2 setmanes està previst que deixin de dispensar targetes magnètiques. A partir d'ara, si l'usuari esporàdic de metro o autobús compra un bitllet senzill o un bitllet aeroport, rebrà una targeta T-Mobilitat de cartró que serà anònima, recarregable i reutilitzable i que tindrà un cost d'1 euro. Una vegada utilitzat el títol, a la targeta s'hi podran carregar altres bitllets de transport. Doncs vinga, més coses. Potenciar la connexió humana per lluitar contra la soledat no desitjada. Aquest ha estat l'objectiu d'un acte organitzat aquest matí a la plaça Universitat de Barcelona per l'Hospital Sant Joan de Déu, amb motiu de l'inici de la setmana contra la soledat no desitjada. Purificació Barceló, bon dia.
Bon dia. L'acte, obert a tothom, ha convidat els vianants a aturar-se, seure i conversar amb altres persones. Amb aquest gest simbòlic, Sant Joan de Déu ha volgut demostrar que pot ser senzill trencar amb la soledat no desitjada a través de la connexió humana. Juanjo Ortega, director de l'obra social de Sant Joan de Déu, ha compartit diverses propostes i accions per ajudar a combatre aquest fenomen que a poc va a l'alça.
Podem ser part del problema o part de la solució, no? Quan tenim aquella veïna que sabem que viu sola, que quan ens trobem per l'escala ens saluda i l'evitem ràpid perquè ens fa mandra que no s'ha xerrar, superem aquesta barrera. Dediquem-li uns minutets. I sobretot escoltar-la, perquè el primer remei per superar la soledat d'algú és que se senti escoltada, no?
La Setmana contra la Soledat No Desitjada, que durarà fins al 19 d'octubre, oferirà també diverses activitats, com ara tallers de lectura o passejades grupals en bicicleta, per recordar que aquest problema no és una qüestió individual, sinó una responsabilitat social.
Catalunya al dia.
Un muntatge d'Eduardo De Filippo, el retorn de la trena de Letizia Colombani, el cultès més poètic i celebrat, o la primera obra dirigida per Cristina Genevat, En la mesura de l'impossible, de Tiago Rodríguez, són alguns dels grans noms de la temporada de La Perla 29 que s'ha presentat avui i que ha seguit la Marta Vivas.
La Perla 29 ha presentat una temporada on situa la paraula al centre per reflexionar des de límit sobre el desig, la injustícia, la ferida o l'amor, com ha dit el seu director Oriol Brogi.
Un espectador té una sensació que quan un actor diu una frase, una paraula a dalt d'un escenari, a vegades no som conscients, però té la sensació que allò era molt important i que si no era important no hagués calgut pagar l'entrada, sortir de casa, posar-se els guants, la bufanda i anar fins al teatre. I això és un acte molt fort, molt gros.
Ho farà amb estrenes com En la mesura de l'impossible, del portuguès Tiago Rodríguez, que portarà Cristina Genevat per primer cop a la direcció d'un muntatge.
Estic molt contenta, estic molt il·lusionada, és una nova etapa, és un repte per mi, molt fort. Crec que és una història que val molt la pena de ser explicada. Crec que és un moment en el que no se m'acut una cosa millor de la que parlar que aquesta.
O també La nit de les tríbades, en la versió de Joan Iago, que s'instal·larà al Teatre de Sarrià, o L'albada, un text de Jaume Vinyes, dirigit pel mateix Oriol Brogi, que és un complex trencaclosques sobre el llegat de la nostra història. Brogi ho ha comparat amb els textos de Mouat.
I a mi em fa molta il·lusió també la idea de pensar que nosaltres hem fet aquí unes obres, boscos, incendis, que eren aquestes grans epopeies escrites pel Mouat, amb una cosa que no ens anava amb nosaltres, la guerra del Líban. Però clar, és veritat que també la guerra després cada cop està més a prop i penses, bueno, sí que anava amb nosaltres, no?
També hi haurà propostes internacionals com el text de La nit just abans dels boscos, de Coltés, o Fedra, de Racine, inclòs dins del Festival Flaix de Tardor de Barcelona. I després, grans recuperacions de muntatges, com La trena, de Letizia Colombani, i que es veurà al Teatre Goya, Natale in casa Cupiello, d'Eduardo De Filippo, que es podrà veure a partir del 19 de novembre, o El petit príncep, que aquest any arriba a la 12a temporada.
I la Casa de Cultura Les Bernardes de Salt exposa per primera vegada a les comarques de Girona una obra feta conjuntament entre Leonardo da Vinci i un dels seus deixebles. El quadre el va pintar Cesare d'Acesto amb retocs i intervencions del seu mestre. Girona Maria Rovira, quins elements permeten veure l'empremta de da Vinci en aquesta obra?
Doncs, de fet, es tracta d'un dibuix a la sanguina d'un mig bust femení del pintor renaixentista Cesare d'Acesto, on s'aprecien correccions i retocs que li va fer el seu mestre Leonardo da Vinci. Unes intervencions que es veuen al vel de la dona i també a les anotacions que va fer als marges de l'obra. Són detalls que han permès veure la mà de da Vinci en aquest dibuix, tal com explicava Robert Fàbregas, coordinador de les Bernardes de Salt.
Aquesta obra està feta per l'alumne, Cesare d'Acesto, i amb la intervenció, sobretot amb el vel de la cara i amb la part, diguéssim, esquerra de la pintura, de da Vinci, amb les anotacions que el mateix da Vinci li fa amb la seva escriptura al revés, com fa sempre, no? Està fet amb sanguina, No se sap ben bé la data en què va estar fet, segurament principis del segle XVI, una cosa per l'estil, o finals del XV.
L'obra es pot veure dins l'exposició El camí més solitari, que reflexiona sobre la relació dels humans amb la natura a través de casos extrems com el de l'aventurer Alexander Supertramp o de l'artista i explorador nord-americà Everett Bruce. I també des de diferents perspectives artístiques, inspirades, per exemple, en el llibre Walden d'Henry David Thoreau i del film Perfect Days de Wim Wenders.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Maria Rovira. Afegirem que és la primera vegada que a les comarques de Girona es pot veure una obra amb intervencions de Leonardo da Vinci. És una oportunitat. Aquesta a Salt prové d'una col·lecció privada, forma part de la secció dedicada als mestres del recorregut expositiu de les Bernardes, i en aquesta mateixa sala, on s'exposa el dibuix, s'hi pot veure també un documental que contextualitza la importància de la peça i el procés per certificar-ne l'autoria.
Esports.
I ara 5 minuts per dedicar-los a l'actualitat esportiva en desconnexió per les 4 demarcacions. Eudald Serra, bon dia.
Bon dia.
Comencem pel Barça, que està preocupat per les lesions.
I força, i és que aquest matí s'ha sabut que Dani Olmo té una lesió muscular al soli de la cama esquerra, segons les proves que li han fet aquest mateix matí. El club no parla del temps que haurà d'estar de recuperació, però tot indica que difícilment podrà jugar el Clàssic contra el Madrid del dia 26 d'aquest mes. Olmo es va lesionar divendres amb la selecció espanyola, i a Olmo s'hi ha afegit les últimes hores Ferran Torres, que té una sobrecàrrega muscular i serà baixa per jugar demà amb Espanya davant Bulgària. Tant la Federació Espanyola com el Barça han confirmat que només es tracta d'una sobrecàrrega i que no té cap lesió. Mentrestant, la lesió més preocupant que ara mateix té el Barça és de la davantera del femení, Eva Payor, que, a falta de proves que li han fet aquest migdia, segons ha pogut saber 3CAT Info, es podria haver trencat el lligament encreuat anterior en el partit d'ahir, en què el Barça va guanyar el camp de l'Atlètic de Madrid per 0-6. Si es confirmessin aquests pronòstics, aquesta lesió deixaria fora dels terrenys de joc pel que queda de temporada a la jugadora polonesa. Mentrestant, una companya d'Eva Payor, la portera que t'acoll, ha rebut millors notícies, ja que aquest migdia ha renovat amb el Barça per 3 temporades més.
Tinc la sort de poder entrar amb els millors jugadors del món. Al final això me fa bona, me fa millor. Tenir un staff increïble, tenir un director esportiu també increïble. Crec que tot està bé per quedar-te aquí. Crec que estem en el club perfecte, és tot perfecte. Me sent com a casa, quan estigués a Mallorca. I crec que això també és un punt molt important. I com van dir, com volien renovar, doncs no vaig tenir cap dubte de que diria que sí.
I un apunt més sobre el Barça. Joan Laporta reconeix que li agrada ser president del Barça en els moments complicats. En declaracions al programa Bestial de TV3, afegeix que s'estima el club i que quan l'entitat passa per dificultats se sent cridat a intentar solucionar-les.
M'agrada ser president del Barça, m'agrada doncs el que faig, però home, hi ha molta gent que pot ser president del Barça i ho poden fer molt bé. Jo el que passa que sí, que m'estimo el Barça i quan han hagut moments difícils m'he sentit com, digue-li, cridat a intentar solventar una situació.
Laporta també ha destacat que Leo Messi es mereix un gran homenatge al Futbol Club Barcelona.
En motor, el pilot de Granollers, Pol Espargaró, tornarà a pilotar el Mundial de MotoGP.
Espargaró, amb una KTM, ocuparà la plaça de Maverick Viñales a l'equip Tech 3 del Mundial de MotoGP durant les dues pròximes curses que s'han de fer a Austràlia i a Malàisia. El pilot de Granollers pilotarà, per tant, la moto de Maverick Viñales, que no viatjarà a aquests llocs, es quedarà a Catalunya fent recuperació i rehabilitació de l'espatlla esquerra. I d'altra banda, amb motor encara, avui es disputa la primera etapa del Rally Raid del Marroc, última prova de la Copa del Món. El pilot de la Garriga, Edgar Canet, que ahir va ser segon al pròleg, aspira a quedar campió de la Copa del Món de Rally 2 amb motos. També l'igualadí Armand Montleón, com a copilot del brasiler Moraes, aspira al màxim a 4 rodes en la categoria d'Ultimate.
I en bascant, mal inici del Barça a la Lliga CB. Després de perdre ahir a casa amb el Lleida, els de Peñarroya sumen 2 derrotes consecutives.
Mal inici del Barça, com deies, i en canvi, victòria històrica del Lleida a la pista del Barça, 86-91, la primera dels de la terra ferma al Palau Blaugrana. Els de Peñarroya, en canvi, encara no han aconseguit guanyar cap partit en aquest inici de l'ACB.
Bueno, ens ha faltat consistència i continuïtat amb el nostre esforç defensiu. Jo no em puc queixar ni em queixaré de llançaments ben tirats que no s'anoten, però bueno, una altra vegada aquests 28 punts de Llopos Lleida a l'últim quart són excessius.
Potser pel Barça la millor notícia va ser el debut de Nicola Kusturica. Amb 16 anys i 5 mesos, el jugador més jove a fer-ho en tota la història del Barça a la Lliga. El Joventut, per la seva banda, també va sumar un nou triomf, va superar el Saragossa 89-86. La Penya ha guanyat els dos partits disputats fins ara. El Baxi Manresa té una victòria i una derrota i el Barça, com dèiem, encara no ha aconseguit cap victòria.
I en embola, ahir al vespre hi havia duel català a la Lliga Sobal entre el Granollers i el Barça, que fins ara eren co-líders imbatuts.
I se'l va endur el Barça, va guanyar clarament 28-35 amb rècord d'assistència al Palau d'Esports de Granollers, 5.350 espectadors. Sentim el tècnic del Barça, Carlos Ortega.
Però, sense dubte, tenim molt respecte per Granollers, està jugant molt bé, encara que han fet un equip pràcticament nou encara, estan jugant molt, molt bé, a un gran nivell, i va ser un equip que va ajudar per les tres primeres places, sense dubte.
El Granollers, per tant, perd la imbatibilitat. Després de quatre victòries, el Barça segueix invicte.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
És el descobriment d'un gran còmic inèdit de la Segona Guerra Mundial, del 41 que el contracta el govern de Churchill fins al 45. Bevia d'una tradició, això ho reconeixen els britànics, diu, té un humor molt català, sense fre, sense límits, i li deixen fer.
L'últim minut d'avui el dediquem a Mario Armengol, un caricaturista nascut el 1909 a Sant Joan de les Abadesses, que va combatre Hitler a través de les seves vinyetes. Unes 2.000 caricatures va arribar a dibuixar per al servei del Ministeri d'Informació Britànic i es va convertir en una de les figures més influents de la propaganda contra el nazisme. Ara teniu l'oportunitat de descobrir-lo a l'exposició Tinta contra Hitler, amb un centenar llarg de les seves vinyetes al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Nosaltres hi tornem demà a la 1 del migdia. Gràcies per ser-hi i que acabeu de passar un bon dilluns.